A la sintonia de Canal 20, Ràdio Lèrdola. Hola i benvinguts, benvingudes a aquest temps d'informacions de proximitat, edició la d'aquest divendres, dia 4 de juny, del butlletí ampliat de notícies, que passa per destacar-vos continguts que es van donar a conèixer, acords que es van prendre en la sessió de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola d'aquesta setmana, que va, entre d'altres aspectes, donar llum verda a una modificació de pressupost per valor de 73.000 euros, incorporant suplements per completar obres. En el ple també s'informava que es tanca el trànsit rodat a la muntanyeta les nits de divendres i de dissabte davant de l'incivisme que s'ha detectat a la finca municipal aquestes darreres setmanes. I dir-vos també que l'Ajuntament d'Olèrdola convoca una reunió telemàtica per exposar la reordenació de la circulació i dels estacionaments al polígon de Sant Pere Molanta. Les empreses del polígon estan convidades a participar i es podran connectar telemàticament dijous a partir de les 12. I mirarem l'agenda esportiva del cap de setmana. El nostre company Armand Benito ens destacarà, entre d'altres aspectes, els compromisos que conformen la fase de descens, el playoff descens a l'Hockey Lliga. De tot plegat en parlem a partir d'ara mateix en aquest nou lliurament d'aquest espai de notícies que us oferim a la sintonia de Canal 20 Ràdio Olèrdola. Aquí us parla Raimon de Cara en tasques de redacció i de presentació. Comencem. El ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, celebrat aquest dimarts, aprovava una modificació de pressupost per valor de 73.300 euros. L'acord es prenia amb els vots favorables d'Alternativa per Olèrdola i de la regidora no escrita Marta Mestre, les abstencions d'Esquerra i del regidor no escrit Joan López i el vot en contra de Junts per Olèrdola. Entre les partides cal destacar els 16.000 euros per fer front al pagament a la Mancomunitat de despeses extraordinàries per l'explotació de les deixeries, els 16.000 euros que es suplementen en concepte de direcció d'obres del camí de vianants del sindicat del cementiri de Moja o els 15.000 que s'incorporen per la reforma de la casa consistorial. El regidor de Patrimoni, en el torn d'informacions de la regidoria, Pere Sadurní, al seu torn va informar de les reobertures aquest dissabte al conjunt monumental del punt d'informació turística d'Olèrdola, així com de la realització de la ruta del patrimoni al Pla dels Albats, també aquest dissabte. Anna Boada, la regidora de Cultura, anunciava que el proper dia 24 de juny realitzaria la presentació del còmic sobre les bruixes patrocinat per l'Ajuntament que ha elaborat Oriol García Quera. Jordi Catassús, regidor de Comunicació i Atenció Ciutadana, anunciava que a la web es disposaria de més informació de la història del municipi, coincidint el proper 17 de juny amb el 80è aniversari de la mort de l'alcalde d'Olèrdola durant la Segona República. També assenyalava que es substituirien els equips informàtics dels regidors i que s'estaven realitzant els treballs per activar la carpeta ciutadana a la web. Mireia Mancera, regidora de Medi Natural, feia una crida a participar aquest dissabte en la jornada Cuidem el Medi Ambient, convocada a Moja, després de fer notar la gran acollida del taller celebrat el 15 de maig dedicat als ratpenats. Mancera indicava que hi ha la voluntat que aquest sigui el primer d'un cicle de tallers de temàtica ambiental. La regidora de Medi Natural exposava també que en breu es realitzarien els moviments de contenidors anunciats a Sant Pere Molanta i també va aprofitar el ple per advertir que cal preservar els nius de les orenetes i, en cas de detectar-los, comunicar-ho a l'Ajuntament. Juan Massamblar, regidor de Via Pública, detallava que dins del nou contracte de neteja viària es recollien incidències a la via pública i s'havia conclòs la necessitat de realitzar una campanya de conscienciació ciutadana perquè els propietaris recullin els excrements dels seus gossos. En el torn de pregs i preguntes per evitar la perillositat en l'accés al clot de Moja dels camions un cop entri en funcionament el carril bici, el regidor no escrit Joan López va proposar que compartissin calçada amb patinets i bicicletes en els carrers de Font de Sant Llorenç i Font de Fontanilles. A pregunta de Joan López, l'alcalde Lucas Ramírez va anunciar que s'instal·larien tanques les nits de divendres i de dissabte a la finca municipal de la Muntanyeta per evitar l'accés enrodat dels vehicles a aquest espai després dels problemes d'incivisme que s'han detectat. Escoltem com ho explicava així l'alcalde durant el ple.
La solució a la muntanyeta, bueno, aquest cap de setmana ja s'ha fet, o s'ha intentat fer una solució, que és tancar per la nit. Provisionalment es van posar unes tanques, es tancarà la finca. En principi, la idea és sobretot nits de divendres i de dissabte. Llavors la solució és tancar per les nits, perquè l'endemà doncs, la gent que pugui doncs, fer servir doncs, aquest espai doncs, se'l trobi net.
També responent al regidor no escrit, l'alcalde explicava que faria arribar per treballar-lo el document sobre la licitació del servei de bar del local nou de Moja. A pregunta de la regidora de Junts, Mari Carme Villanueva, el govern municipal va confirmar que les obres de reasfaltat de camins municipals també incorporarien un ramal a la Serreta, així com un tram al carrer Sant Roc de Sant Pere Molanta que es realitzaria fora del curs escolar per evitar molèsties. Lucas Ramírez també va assenyalar que l'arranjament del tram del pont de la C15 a Sant Miquel està pendent d'un projecte que correspon a carreteres de la Generalitat. També a pregunta de Mari Carme Villanueva, Juanma San Blas va assenyalar que en les rotondes d'accés a Moja i Sant Miquel es farà alguna actuació per acabar de polir les obres i va afegir que l'enllumenat no està contemplat, tot i que es podria arribar a fer. Villanueva també va exposar que existien veïns que seguien queixant-se sobre el rebut de l'aigua, a la qual cosa San Blas va indicar que l'empresa estava oberta a resoldre qualsevol aclariment. També responent a una pregunta de Junts, Lucas Ramírez va exposar que s'havia demanat a la Diputació un recurs per elaborar un estudi sobre les deficiències de cobertura en telefonia mòbil. L'estudi, segons s'apuntava, s'utilitzaria davant de la Generalitat a l'hora de plantejar la ubicació d'antenes per resoldre aquesta mancança a Olèrdola. A pregunta d'Esquerra Republicana es va aclarir que les obres previstes per fer el camí de vianants de Moja al cementiri no suposaran que es faci malbé la part de carretera que ara s'ha reasfaltat. Després de la queixa de la portaveu d'Esquerra, Fina Mascarol, regidor portaveu del govern, Jordi Catassús, va reconèixer l'error i va demanar disculpes per no haver facilitat al resta de grups municipals el projecte que s'executava en l'arranjament de les obres, de les rotondes. Mascaró, per cinquena vegada, també preguntava per què no s'aprovava el Codi de Bon Govern, a la qual cosa Catassús responia que no existia cap recança a fer-ho, tot recordant que l'Ajuntament havia assolit l'índex de transparència i InfoParticipa amb un 94% dels indicadors avaluats assolits. Anna Boada, regidora de Cultura, responia a Esquerra que encara estan vigents les restriccions en els usos dels locals per reunir-se a les entitats i va explicar que així que pogués fer-se ho comunicarien a les entitats. En la seva condició de regidora de Sanitat i a pregunta també d'Esquerra, Boada va explicar que la posada en funcionament del nou consultori mèdic a Moja estava pendent de que l'Institut Català de la Salut posés l'equipament i el mobiliari. Això estava previst que passés de manera imminent i un cop fet seria qüestió de dies que el nou consultori pogués estrenar-se. Ho explicava així Anna Boada.
El consultori de Moja ja està pendent de que X l'ompli. Han de posar-hi l'equipament i el mobiliari. Això, l'última vegada que jo vaig parlar amb ells, inclús vam visitar el consultori, això ja estaven acabant el que eren les coses grosses del propi consultori, com era pintura i alguna cosa més d'aquestes. Ells tenien previst que aquest mobiliari i equipament els arribaria cap a finals de maig, com a molt estirat, mig juny. Acabem de començar el juny, o sigui que en principi a mig juny o d'aquí una setmana així jo tornaré a trucar per saber com està aquest tema. Sí que és veritat que em sembla que tenien problemes de compliment de l'empresa que van licitar aquest paquet d'equipament pel consultori, però que aquí nosaltres ja no hi intervenim perquè això és una cosa d'ells. No sé si els estan complint o no els estan complint, però tan pront tinguin l'equipament fet i el mobiliari posat, imagino que la qüestió d'obrir serà de dies. Una vegada ho tinguem comunicat i ens informin, doncs llavors ho traspassaríem a la ciutadania i podríem ja començar a fer ús d'aquest nou consultori.
Esquerra també va demanar que punts de la transcendència del nou contracte de gestió de les escoles a Bressol o de la neteja i manteniment de les zones verdes fossin tractats en el ple i no a la Junta de Govern com s'havia fet el dia anterior. Mascaró va fer notar que la licitació de les escoles Bressol preveia una assignació total de fins a 980.000 euros i el de les zones verdes de 233.000 euros anuals. L'Ajuntament d'Olèrdola, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha treballat en l'elaboració de l'estudi de mobilitat del conjunt del terme municipal d'Olèrdola. D'entre les mesures que preveu l'estudi, hi ha una nova reordenació de la circulació i dels estacionaments del polígon industrial de Sant Pere Molanta, per tal d'exposar a les empreses del polígon la implantació d'aquestes mesures abans de la seva entrada en vigor. L'Ajuntament convoca per dijous de la setmana que ve a les 12 una reunió virtual telemàtica on es presentaran aquestes modificacions. Des de l'Ajuntament s'ha fet arribar a cadascuna de les empreses del polígon la manera de poder obtenir l'enllaç i poder connectar-se a aquesta reunió telemàtica de dijous. La reunió anirà a càrrec de l'equip redactor d'aquest estudi de mobilitat de la Diputació. I ara és el torn perquè el nostre company Armand Benito ens anticipi els continguts més destacats de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana, entre altres aspectes, subratllant els compromisos del playoff d'ascens a l'Hockey Lliga.
Doncs així és, Raimon, repassem l'agenda esportiva del cap de setmana amb la mirada posada, evidentment, en aquest playoff d'ascens pel Patí Vilafranca, l'equip de Toni Porta, que jugarà a Palafrugell aquest dissabte a les 8 del vespre, aquest partit d'anada del playoff d'ascens. En aquest cas, pel Palafrugell és el de descens, evidentment, perquè els dos equips de l'Hockey Lliga, Palafrugell i Vendrell, que jugarà al Covendas, a Madrid també dissabte a les 8 del vespre, se juguen al no baixar de categoria, i en aquest cas, el Patí Vilafranca i, per altra banda, l'equip de l'Alcobendas, el que se juguen és pujar a l'Hockey Lliga. Partit d'anada, doncs, a Palafrugell, aquest dissabte a les 8 del vespre. També juga la Fundació Atlètic Vilafranca l'eliminatòria d'aquest torneig de segona catalana. Són els vuitens de final. El Moja, recordem, va quedar fora, i la Fundació Atlètic Vilafranca, que va quedar primera del grup sisè, jugarà diumenge a les 6 de la tarda al camp de l'Ampolla. És el partit únic, no hi ha anada i tornada, partit únic, en aquest cas, doncs, el camp de l'Ampolla. Si la Fundació passés, guanyés aquesta eliminatòria, jugaria amb el guanyador de l'eliminatòria Atlètic Prat Delta Almeda, un partit que es juga dissabte a 8:15 del vespre. I també li tocaria jugar fora de casa, o bé al camp de l'Atlètic Prat Delta o bé al camp de l'Almeda. Aquests serien els quarts de final. Si passés a semifinals, llavors ja tindria el factor camp a favor, ja jugaria a Vilafranca. Això ja seran, doncs, aquests darrers caps de setmana. Aquest cap de setmana, aquest Ampolla Fundació, si passa el cap de setmana del 13 de juny. Per altra banda, a la tercera catalana, grup 12, aquests són els emparellaments pel que fa i partits pel que fa als equips d'aquí, de l'Alt Penedès, les Cabanyes, que rep a les 5 de la tarda la penya jove de les Roquetes el dissabte, i a les 6 l'equip de l'Almunia es desplaça a Sant Pere de Ribes, davant del Ribes. El diumenge, dos partits a les 12 del migdia, Vilanova del Camí, Monjos, i el derbi de la jornada, la Granada, Riu de Villes. Quarta catalana, grup de Zè, el Molanta, que juga a casa, rep l'Avinyonet sobre el paper, un partit assequible pels molantencs després de perdre el darrer partit de Lliga clarament davant del Cubelles B per 7-2. A les 12 del migdia, Sant Pere Molanta, Sant Pere Molanta, Avinyonet. A la mateixa hora, Mediona, Cubelles B i Hortonenc, Pla del Penedès. I per la tarda, Sant Quintí de Mediona, Quintinenc, Can Cartró, a les 5 de la tarda. Futbol femení. La Preferent femenina, després de dues victòries consecutives i de tres partits sense perdre, la Fundació Atlètic Vilafranca rep l'equip de la Fundació Unió Esportiva Cornellà al Municipal a les 7 de la tarda de diumenge. I acabem amb la segona divisió femenina, grup primer, on l'equip dels Subirats jugarà diumenge a les 6 a Sant Pau d'Ordal, rebent la visita del Riudoms B, l'actual co-líder o segon classificat d'aquesta segona divisió catalana femenina.
Amb aquest apunt esportiu ho deixem. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé. Fins a la propera.